gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Todas las semanas bucea con nosotros.
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega. Això és A tota costa. Sigueu benvinguts en aquesta hora de ràdio dedicada a les activitats subaquàtiques. Obrim, doncs, l'edició 708. És la corresponent en aquest dissabte, darrer dissabte del mes de gener, 30 de gener de 2016. Molt bon dia, benvinguts. Repàs dels protagonistes que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de tota costa. Avui parlarem amb el president de la Federació Andalusa de Busseig, arrel de la propera celebració del Campionat d'Europa de Fotografia Submarina a la Herradura. Us hem preparat dos reportatges. Avui farem immersió sota el gel i també anirem a visitar el popular vaixell Regio. I el primer dels protagonistes, en uns instants el saludem, ens parlarà de l'exposició del Tebre al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Salutacions ben cordials de tot l'equip que configura aquesta edició de tota costa, el Mario Ramírez, el Jordi Carretero i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs. Molt bon dia, benvinguts. Comencem.
Aquí descobrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Desde la lonja de A Coruña, directamente a tu casa. Es marisco2.0.com, la manera más directa de disfrutar del mejor marisco y pescado sin moverte de casa. Almeja, bogavante, mejillón, ostra de arcade, percebe, angula, salmón, lubina, mero, besugo, dorada y así hasta un sinfín de delicias. Es marisco2.0, la mar de bueno.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 16è Saló de la Immersió, els dies 6, 7 i 8 de març, una edició que marcarà precedents. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i matejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 16è edició del Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
17 de abril, 22 horas. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila. Cruel. Sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
Mira, 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 mira per sota.
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo, mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
El Montseny amaga un petit paradís que convertirà el teu casament en el dia més especial de la teva vida. Can Pi Jaume, una finca enmig de la natura amb menús personalitzats i cuidats fins a l'últim detall. Fantàstics jardins, un servei complet i l'ambient perfecte per un dia perfecte. Can Pi Jaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pi Jaume, el paradís que imaginaves.
A tota costa.
Brilla. I és que hi plovia el meu teulat. Brilla. Sé que el teu somriure em va curar. S'ha anat la foscor, tot s'ha tornat claror. Brilla tan fort que no ho sé com dir.
Molt bé, doncs som-hi. Ens ocupem de la primera de les temàtiques d'aquesta edició de Tota Costa que, com tots els dissabtes, ens portarà fins a 11 en punt del matí en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Us parlem de l'exposició del Tebre 1, la història d'un naufragi. Ens dona a conèixer aquesta exposició les restes d'un vaixell de transport militar de l'armada anglesa procedent d'Alacant, enfonsat a la desembocadura de l'Ebre. Estem parlant de l'any 1813, durant la Guerra del Francès. Mira. Estem parlant també de, jo diria, l'únic o dels únics vaixells arqueològics a Catalunya que, sens dubte, fins ara no ha patit cap espoli. El seu bon estat ha estat, en estat de conservació ha permès també treure a la llum un episodi realment, francament, fascinant de la història a partir de les restes del material arqueològic que s'han trobat. Bé, doncs, de tot plegat, avui en volem parlar aquest matí de dissabte amb el Gustau Villar. És el responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, alhora també comissari de, precisament, aquesta exposició del Tebre 1, la història d'un naufragi. Apassionant història, així ho defineix el Gustau Villar. Gustau, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut, Gràcies per atendre'ns i per parlar-nos d'aquesta exposició que ha estat itinerant, no? Ha passat per diferents ciutats, ara la tenim a Barcelona.
Exacte, és una exposició que ja porta un camí, la vam inaugurar a Girona, ha passat per Alacant, ha estat també un temps a Tarragona i ara doncs teníem molta il·lusió de presentar-la a Barcelona i presentar-la doncs a tot el públic en general que vulguin veure-la. Mm-hmm.
Serà en el Museu d'Arqueologia de Catalunya, aquesta exposició al passeig de Santa Madrona 39 de la ciutat de Barcelona. Després anirem doncs donant dades en concret, des d'allà, que ja la podeu anar a visitar i fins quin moment doncs estarà present aquesta exposició aquí a Barcelona. Abans, si et sembla, Gustau, anem a fer una mica d'història, no? Explica'ns, 1813 es produeix aquest enfonsament d'aquest vaixell militar, per cert, que tenia una intenció molt directa cap a la ciutat de Tarragona, no?
Sí, realment, a l'estiu de 1813 surt un comboi militar amb l'ordre clara de conquerir Tarragona, i no només conquerir-la, sinó després defensar-la dels possibles atacs dels soldats francesos que tenien la base a València. I així va ser en un primer moment. Van desembarcar i van fer un setge a Tarragona, un setge molt curt. Gairebé quan ja tenien guanyat el setge, doncs el capità o l'almirall que portava aquella flota, doncs, davant de la incredulitat de les seves tropes, va decidir no entrar a Tarragona, que ja gairebé era caiguda, i tornar a replegar els vaixells i tornar a Alacant. Segurament, després de molt estudiar i després de molt reflexionar, segurament aquest bon home sí que veia fàcil prendre Tarragona, però veia molt més complicat defensar-la davant de les tropes que a marxes forçades estaven pujant des de València. I tropes que ja tenien gairebé doncs, el coll de Balaguer i, per tant, ja la vista posada directament a la ciutat. Per tant, jo crec que, o creiem tots els que hem estudiat aquest episodi, que aquest home, en John Murray, va decidir no quedar-se a la ciutat pensant que seria la seva ratonera. Uh-huh. En tot cas, en aquesta fugida, doncs es van trobar amb un molt fort temporal de llevant, que va fer que aquest comboi embarranqués, una part important d'aquest comboi embarranqués a el que avui són la Boca de l'Ebre, en aquell moment també, a la desembocadura de l'Ebre, sí. I van embarrancar força vaixells, van embarrancar 18 vaixells, i com en aquella època doncs, ja tenien unes tècniques específiques i eren molt, molt coneixedors de tot el que eren les tàctiques nàutiques, doncs vam recuperar-ne 13. Sí que és veritat que, doncs, segurament degut al mal temps, degut també a que les tropes franceses estaven allà mateix, doncs van haver d'abandonar 5 vaixells. Un d'aquests vaixells és el que, doncs, el 2008, un pescador d'Amposta, en Carles Somolinos, va trobar i ens va posar en coneixement d'aquesta troballa.
És curiós que no es produís aquesta troballa fins l'any 2008, per tant, fa 4 dies d'això.
Fa 4 dies, realment fa 4 dies.
Sent el naufragi l'any 1813 i en la zona en la que està, que és una zona especialment visitada, efectivament, com tu dius, per pescadors.
Exacte, el que passa és que hem de tenir present també que si ha aparegut aquest vaixell ha sigut per dos motius. Un, primer, s'ha conservat també perquè segurament ràpidament va quedar colgat per les aportacions de sorra que porta el mateix Ebre. I ens ha aparegut ara a nosaltres, en aquest magnífic estat de conservació, perquè doncs, tots sabem que l'Ebre està patint una regressió molt important. Segurament aquest vaixell, i com passa amb els altres, doncs ha anat descolgant-se, li ha anat desapareixent la sorra i el fang, que l'han conservat també durant tots aquests anys, i per això ha aparegut. Ha sigut una miqueta com un bolet, entre cometes. Els altres quatre, que sí que tenim localitzats, encara no tenen aquest perill. Encara continuen força colgats, i per tant hem d'esperar que l'Ebre doncs, segueixi aportant els sediments que ha de portar i, per tant, no quedin tant al descobert com sí que li havia passat en aquest.
El fet de quedar fins al moment del 2008 pràcticament enterrat en sorra ha estat segurament la raó per la qual s'ha conservat també?
Sí, sense cap tipus de dubte. O sigui, primer, sota l'aigua es conserva molt bé, és una cava extraordinària al fons del mar i, per tant, es conserva d'una manera realment increïble i ho podrà veure la gent que vagi a visitar aquesta exposició, doncs es conserva molt bé qualsevol tipus de material, especialment l'orgànic, tot el que són fustes, cuiros, que això en arqueologia és molt difícil de trobar. I nosaltres sota aigua es conserva molt bé i si a sobre queda colgat per sorra encara es conserva molt millor. Per exemple, en aquesta exposició la gent podrà veure doncs, el que transportava aquest vaixell, que és principalment material bèl·lic, material per fer la guerra, des de bales de canó, bales de morter. Vam nosaltres recuperar 3 tones, de les quals hi ha unes quantes de bales de fusell, però és que estan les caixes, estan els barrils on anava transportat això, però és que hi havia les sabates dels propis soldats, les botes, el serró, hi ha un serró perfecte que està conservat, la bossa on portaven les monedes, tot està allà mateix, fins i tot l'esponja del capità, imagina't, fins i tot l'esponja del capità.
Tot en molt bon estat, crec que inclús també anaven a fer aquesta conquesta de Tarragona, armats, evidentment amb armes, i també amb ampolles de vi, de cervesa. Per passar l'estona, no, això era?
Sí, sobretot de vi. Bé, el comboi és un comboi anglès que fa parada a Alacant, que és on tenia la flota britànica la seva base, i doncs bé, havien d'anar a la guerra, però van decidir anar-hi pues, d'una manera, doncs, com vilfó, no?, que diuen. I llavors, doncs, els oficials del vaixell, o com a mínim nosaltres hem trobat a la part noble del vaixell, a la popa, hem trobat, doncs, el que vindrien a ser un parell de caixes d'ampolles, que hem conservat extraordinàriament bé, però és que una, inclús, encara conservava el vi que hi havia dins. Nosaltres, a partir d'una sèrie d'analítiques, doncs, vam documentar i vam veure que aquest vi era un vi específic produït a Alacant, que tenia moltíssima fama en aquella època, i que és el vi Fondillon. Sí. És un vi dolç similar al Porto, i que bueno, doncs hem tingut la gran sort de poder col·laborar, gràcies a aquesta troballa, també, doncs, amb la denominació d'origen Alacant, que ha participat en aquesta exposició, i també al Museu Arqueològic d'Alacant.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aquesta troballa, 2008, per casualitat, aquest pescador, doncs, troba aquest vaixell, aquest naufragi, que es va produir en aquesta desembocadura de l'Ebre l'any 1813. I per què parlem de tot això amb un programa de submarinisme? Home, doncs està clar que tota aquesta troballa, tota aquesta inspecció, prospecció també del vaixell, s'ha fet doncs amb submarinistes, perquè la profunditat, Gustau, realment és insòlita. Estem parlant de 10-15 metres.
Sí, sí, sí. Bueno, ojalà sortissin tots aquests vaixells, aquestes fondàries que són tan assequibles a nosaltres.
Exacte.
Per poder treballar.
Exacte.
Hores i hores. Ja tothom que es dedica al món del mar i tothom que fa submarinisme sap que a partir d'una fondària, doncs, comences a tenir una de problemes físics que t'impedeixen literalment estar més d'un temps sota l'aigua. En aquest cas, la fondària és tan minsa, tan poca, que nosaltres, doncs, podem estar allà hores i hores, tot i que també és veritat que és molt complicada la immersió en aquestes zones. L'aigua del riu no és que sigui bruta, però sí que transporta molt de sediment.
Exacte. És complicada per la visibilitat.
I la visibilitat és molt dolenta. Pensa, sí, que nosaltres, en el nostre dia a dia, utilitzem tècniques que utilitzen les persones invidents en el seu dia a dia. Per tant, realment és un treball molt i molt complicat. Per exemple, ja se'ns posa fins i tot només la imatge, que saps que ara mateix la imatge és el més important ara en la nostra societat, doncs les imatges ens costen moltíssim de fer, i tenim dies concrets al llarg de campanyes de 2 mesos, doncs dies concrets on la visibilitat ens permet fer fotografies.
Però heu arribat a intuir la silueta del vaixell?
Sí, sí, sí. Hi ha dies que l'Ebre ens dona tregua i el podem veure gairebé de punta a punta. Un vaixell de 35 metres,
sí,
d'eslora, són un munt de metres. Si feu realment, si compareu els vaixells, per exemple, que podeu trobar en els ports habituals. I una de les peces més interessants que hem trobat és el timó. El timó es conserva sencer. Aquests timons tenien unes cadenes que servien de seguretat per si es desenganxaven, doncs no perdre'l. En aquest cas van funcionar, i sota del vaixell es troba encara el timó, que fa 9 metres i mig.
Més de 200 anys ha estat enfonsat aquest vaixell, i ara, doncs, tenim aquesta oportunitat, jo crec que excepcional, per acostar-nos al Museu d'Arqueologia de Catalunya i veure, disfrutar, gaudir d'aquesta exposició del Tebre 1, la història d'un naufragi. Val la pena, em deia, doncs, el Gustau, realment, doncs, que heu disfrutat molt, doncs, fent aquesta feina, aquesta tasca d'investigació, de recerca arqueològica, i també, doncs, novel·lant aquesta història interessant, ni més ni menys amb la Carlota Pérez Reverte, crec que és la filla de l'Arturo Pérez Reverte.
Sí, el que passa és que és molt interessant perquè ella, a més, és arqueòloga subaquàtica, també.
Sí, sí, igual que el pare, eh? L'Arturo és un aficionat al submarinisme realment molt important.
Eh? Molt important, sí. Bueno, i fins i tot ens ha fet algun article de la nostra feina i alguna coseta. I la història va ser que nosaltres volíem fer una exposició que obrir-la al gran públic, no fer-la per arqueòlegs subaquàtics, no fer-la ni tan sols per arqueòlegs, que fos una exposició que pogués gaudir la família, que pogués gaudir tothom. Per fer això, què vam fer? Vam agafar tota la recerca que nosaltres teníem feta, tota aquesta recerca que nosaltres havíem estat buscant, tant arqueològica, o sigui, en el mateix barco, com en tots els textos, tota la documentació de l'època, i el que vam fer va ser agafar tot el dossier, donar-li amb ella i sense que inventés res, per això necessitàvem que fos una persona que estigués molt vinculada al món arqueològic, sense que inventés absolutament res, doncs novel·lar aquesta història. I per tant, no fer novel·la històrica, sinó història novel·lada, perquè la història, finalment, la realitat, sempre, o gairebé sempre, és molt millor que la ficció.
Sí. Realment, doncs, ha disfrutat moltíssim la Carlota, també, doncs, amb aquesta història, una història real, una història, doncs, que tenim, doncs, la sort de poder gaudir i disfrutar, A partir d'aquí, doncs, imagino fins a Barcelona, en el Museu Arqueològic de Catalunya, fins quan?
Doncs estarà tot el mes de febrer. Estarà tot el mes de febrer, és aquest mes, hi ha que aprofitar. A més, tot el mes el museu estarà vinculat amb el món del mar. Hi haurà projeccions, hi haurà visites guiades comentades amb projeccions de cinemes, veure on pel·lícules de cinema parlen d'aquests objectes que al cinema són atrets i que aquí són reals. També vull deixar molt, molt clar que en aquesta exposició no hi ha res d'atrets. Jo dic perquè la gent, en altres llocs que l'hem portat, el primer que diu és... No pot ser.
Que bé ho hem fet, no?
No pot ser. No, doncs sí, és veritat. Tenim una riquesa impressionant en aquest vaixell. No hi ha res d'atrets, tot és real. Tot és de la Guerra del Francès, tot i que sembli que sigui tret de la botiga al costat de casa nostra.
Uh-huh. Per tant, fet a mida encara no s'hagués fet tan bé,
Exacte, fet a mida encara no s'hagués fet tan bé.
Molt bé,
i és
doncs...
això, aprofitar de que tenim aquesta exposició, que tothom ho podrà gaudir, i és una exposició pensada això per un públic familiar que puguin anar a disfrutar i després també totes aquestes accions que estarà fent al museu durant tot aquest mes, que tothom ho pot veure si està interessat, per veure horaris i activitats en concret a la mateixa web del museu.
Uh-huh. L'exposició del Tebre 1, aquest 1, quin significat té?
A veure, és el sistema científic que utilitzem al Centre d'Arqueologia Subaquàtica per donar noms als jaciments. Pensa que els jaciments nous, si anéssim inventant-nos nom cada vegada, seria realment curiós el que acabaria succeint. I el que fem és posar el nom de l'accident geogràfic o bé del municipi, on està més un número. En aquest cas és el del Tebre 1 i, bueno, ja pels textos ja sabrem que com a mínim hi haurà fins al del Tebre 5.
Déu-n'hi-do, Doncs enhorabona i felicitats per aquesta feina que, repetim, està en aquesta exposició del Tebre 1, la història d'un naufragi, des de l'any 1813, aquest vaixell militar de l'armada anglesa procedent d'Alacant i amb aquest objectiu absolutament fonamental, de conquerir la ciutat de Tarragona. Doncs es va quedar per el camí, Es va quedar per el camí i ara tenim l'ocasió de veure, palpar, quasi viure aquesta història tan bonica. Gustau Villar, ha estat un plaer. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte i molts èxits en aquesta exposició.
Vinga, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per interessar-vos en aquesta exposició i si l'aneu a veure espero que us agradi.
Segur que sí. Una abraçada forta. Gràcies, Gustau.
Vinga, una abraçada.
Adéu. Primer protagonista que passa per aquesta antena de Ràdio Estel, per aquesta antena de tota costa, n'hi haurà d'altres. Ara fem una petita pausa i ens interessem també pel temps meteorològic que esperem per aquest cap de setmana. Tornem de seguida.
Si t'agrada el món del submarinisme, tens una cita totes les setmanes a tota costa. Tots els dissabtes a les sintonies de Ràdio Estel Catalunya i Ràdio Principat, a tota costa, el programa dels submarinistes.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 16è Saló de la Immersió, els dies 6, 7 i 8 de març, una edició que marcarà precedents. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 16a edició del Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa-te'n la millor emoció.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
Hola, bon dia. Continua la situació meteorològica marcada per l'anticicló i això significa una situació marítima molt tranquil·la i encalmada al llarg de tota la costa catalana, tot i que aquesta tarda els vents del sud-oest entre el Maresme i el sud de la Costa Brava poden tenir ratxes moderades. Seran bàsicament avui vents del sud a l'extrem sud de la costa catalana i del sud-oest a la resta del litoral. Aquests últims dies hem tingut una mica de tramuntana per damunt del Cap de Creus, però ja ha desaparegut pràcticament del tot. Tant aquest dissabte com aquest diumenge, per tant, tranquil·litat, vents en component sud a sud-oest, i de moment la situació meteorològica tranquil·la, amb sol, amb alguns núvols, sense precipitacions. Probablement la nit de dimecres a dijous puguem tenir algunes pluges, i pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar es troba situada entre els 14 i els 15 graus al llarg de tota la costa catalana.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres, doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui, que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes. El bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón y hace que esta agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales ahí hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Cada hivern es forma una espessa capa de gel que oculta la vida sota l'aigua en molts rius i llacs del món. El fons subaquàtic es torna fosc i la llum només arriba tènue i debilitada. Des de fa anys, diferents bussejadors del país aprofiten aquestes condicions per adentrar-se a les tenebres de les aigües gelades, per tal de viure una experiència fascinant. Aquest és el cas de Lluís Maria Gorricho, autor del manual Buceo bajo el hielo, que ens profunditza una mica més.
És una activitat diferent, però que és molt bonita. Quasi sempre aquesta activitat requiere un desarrollo importante en cuanto a la cantidad de equipo humano. Y lo que es la experiencia es muy grata. Es un ambiente totalmente distinto, en un paraje precioso, y la verdad es que lo que sí tenemos muy claro es que una vez que se realiza esta actividad se repite por todo eso que conlleva de agradable en cuanto al ambiente, en cuanto a las sensaciones, y que no se parece a ninguna otra actividad de buceo que podamos haber probado antes.
Sota el gel, la vida sembla l'interior d'una cova, on gairebé no hi ha vegetació ni fauna. Un petit forat fet amb una serra és l'únic vincle que ens connecta amb l'espai exterior.
El sistema d'apertura, la verdad es que es todo un ritual, por decir así. Primero tenemos que encontrar la zona correcta, con lo cual hay que hacer una prospección con un buceador equipado y sujeto desde la orilla, que lo que hace es comprobar espesores de hielo y profundidades. Y una vez que ya lo tenemos claro, es cuando marcamos el agujero y hacemos el corte, habitualmente con una motosierra.
Es tracta d'una finestra tan insignificant que molts no poden evitar sentir claustrofòbia quan s'introdueixen per ell.
nuestra capacidad de reacción también depende mucho del entrenamiento, con lo cual si estamos preparados y sabemos a lo que nos vamos a tener, evitaremos todos estos problemas pues que acabas de decir, ¿no? Claustrofobia o problemas que conlleva el hecho de estar metidos en un sitio cerrado o el emplear unos equipos a los que no estamos habituados.
El busseig sota el gel és una activitat apassionant, però requereix sobretot un gran coneixement tècnic. Per això es considera que són necessàries un mínim de 40 immersions per tal d'afrontar amb garanties el repte de bucejar en altitud sota el gel.
Para hacer lo que es buceo en hielo, previamente hay que ser buceador, buceador certificado. No hace falta tener una titulación de instructor, ni mucho menos, pero sí ser un buceador.
Perquè la immersió sigui tot un èxit, cal estar ben preparat per prevenir qualsevol problema que pugui sorgir sota l'aigua.
Los principales problemas que podemos tener es el que se le puede ocurrir a todo el mundo es el quedarte ahí, ¿no?, atrapado sin saber cómo salir. Para eso lo que hacemos siempre dentro de lo que es la actividad de buceo bajo el hielo es ir cordados, es decir, vamos unidos a superficie mediante un cabo guía, que a su vez en superficie está otra vez sujeto, por decir así, con una persona que nos está pasando una serie de señales para que nosotros en todo momento sepamos o sepan ellos que estamos correctamente, si necesitamos más cabo que nos lo den o si tenemos un problema en un momento determinado nos puedan sacar.
Cal disposar de l'equip adequat i de tot aquell material que garantirà una bona immersió.
Lo ideal sería un material específico para este tipo de inmersiones. Si bien a la mayor parte de los buceadores les decimos o les aconsejamos que pueden utilizar su equipo, pero con unas adaptaciones. Entonces, lo que sí como material extra necesitamos pues que los reguladores sean de calidad y que estén adaptados para aguas frías. También, por otro lado, vamos a recomendar siempre la utilización de trajes secos, ya que está claro que nos vamos a encontrar con temperaturas muy, muy bajas.
A tota costa us recomana a tots els bussejadors que vulgueu provar noves experiències que us introduïu al món del busseig sota el gel, però sempre amb precaució i cautela.
A tota costa, des de la lonja de A Coruña directamente a tu casa. Es marisco2.0.com, la manera más directa de disfrutar del mejor marisco y pescado sin moverte de casa. Almeja, bogavante, mejillón, ostra de arcade, percebe, angula, salmón, lubina, mero, besugo, dorada y así hasta un sinfín de delicias. Es marisco2.0, la mar de bueno.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 16è Saló de la Immersió, els dies 6, 7 i 8 de març, una edició que marcarà precedents. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i matejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 16è edició del Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Via Brea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
A tota costa, presenta Miquel Mercadal.
A tota costa que continua la seva marxa. Continuem amb més temàtiques. Parlant també, per cert, del Mediterranean Diving 2016, que ja escalfa motors. reunint gairebé un centenar d'exposicions i d'expositors del 26 al 28 de febrer. A proper 26 i 28 de febrer es celebra una nova edició, per tant, d'aquest saló, al Mediterranean Diving. Aquest saló de la immersió de referència compleix ja aquests 17 anys. Cornellà torna a convertir-se en la capital del món del busseig, commemorant aquests dies la 17a edició. Avalant per la seva trajectòria, torna a lluir un any més, emparat pel recolzament, per cert, de les principals empreses del sector. En aquesta ocasió, per exemple, podrem assistir en els estands de Ditec, De Profundis, Cresisub, Padi, Mares, SSI, Freàtic, Casco Antiguo o Submares, entre d'altres. També incrementen el número de participants procedents també d'altres països. Ens visitaran empreses de Moçambic, Illes Maldives, Filipines, Mèxic, Portugal o, per exemple, la República de Malta, Itàlia o Indonèsia. Aquest espai de ràdio, per cert, del 26 al 28 de febrer, que celebra aquesta edició del Mediterranean Diving, farem l'edició de Tota Costa des del Saló, relatant tot allò que estem veient i tot allò que estem vivint. Bé, i parlant de salons, parlant de Fitur, per exemple, la setmana passada, i és que Fitur va ser l'escenari de la presentació del Campionat d'Europa de fotografia submarina. El Muñécar i la Herradura aprovechan el Campeonato de Europa de Fotografía Submarina para intensificar la promoción de sus fondos marinos. Esa celebración del Campeonato de Europa de Fotografía Submarina, que tendrá lugar precisamente en estas localidades de la Herradura el próximo mes de octubre, va a suponer una apuesta, una importante apuesta de largo de nuestro apoyo en el turismo de buceo. Una estrategia que se va a ver refrendada con también la participación y la ubicación de esa presentación en la próxima edición de Dive Travel Show. Bueno, de todo ello hoy queremos hablar con Manuel Crespo. Es el presidente de la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas y, por tanto, en él recae el hecho de impulsar este campeonato de Europa de fotografía submarina. Manuel Crespo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Bueno, cuéntanos, Manuel, porque desde luego estáis ante un hecho, yo creo, insólito, y de, yo creo, una relevancia importante.
Sí, hombre, el Campeonato de Europa de fotografía no solamente va a ser de fotografía, va a ser de fotografía y de vídeo submarino. Entonces, es la primera vez que la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas une los dos eventos deportivos en un macroevento que cogería pues el Campeonato de Europa de Fotografía Submarina y Vídeo Submarino, en el cual pues pensamos que van a venir aproximadamente unos 20 participantes para el de vídeo, 20 equipos, y unos 10 equipos para el de vídeo submarino. Y como bien decías antes, se va a celebrar en la ciudad de la Costa Tropical, aquí en Almuñeca, en el pueblo de La Herradura, entre el 4 y el 9 de octubre de este año 2016.
Bueno, la presentación en esta última edición de Fitur, la semana pasada, en la que, por cierto, asistieron, Trinidad Herrera, por ejemplo, la alcaldesa, en fin, y otras personalidades.
Efectivamente, la verdad que estuvo muy bien. En el stand de Granada se hizo la presentación en Fitur del Campeonato de Europa de Fotografía y Vídeo Submarino, con la presencia de la alcaldesa de Almuñécar, del primer teniente alcalde de La Herradura, Juan José Ruiz Joya, de Rafael Caballero, con concejal de turismo, presidente de la Diputación de Granada, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical Granadina, presidente de la Asociación de Playeros. En fin, tuvo un respaldo muy importante este evento, que es un refrendo más a los fondos marinos de la zona de la Herradura Almuñeca, de la costa granadina, y que, bueno, pues es una gran promoción a nivel internacional para estos fondos marinos y estas costas españolas.
A eso iba precisamente, ¿no, Manuel? Porque yo no sé si tenéis cuantificado o habéis hecho algún estudio del impacto económico que pudo suponer en la celebración de este campeonato para esta zona en ese momento, precisamente esos días, pero aparte en la proyección en un futuro.
Efectivamente, nosotros presentamos en Fitur, yo lo comenté también allí en la presentación de Fitur, directamente el campeonato tiene un costo de unos 70 a 80 mil euros aproximadamente, que ya es un impacto directo, y el impacto indirecto en medios de comunicación, todas redes sociales, etcétera, pues calculamos que la promoción para el ayuntamiento y para el municipio de La Muñeca puede superar los 300 o 400 mil euros, porque la verdad es que ya he hecho muchas entrevistas, ha salido mucho medios de comunicación, ahora con vosotros aquí en la radio, también en Canal Sur, Andalucía, Andalucía Directo, está saliendo también en muchos medios de Madrid, en fin, la verdad es que está teniendo muy buena acogida este evento deportivo y, bueno, la repercusión y todos los que amamos el mundo submarino, pues una promoción para los fondos, en este caso de Granada, ¿no?
Por fin, las localidades costeras se están dando cuenta de la importancia que tiene el buceo para la proyección del turismo, ¿eh? Pues lo digo porque, evidentemente, lo que estabas diciendo, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de este tema precisamente porque se va a celebrar ese campeonato, ¿no? Pero vamos, que hay muchísimas localidades que no se conocen, que tienen unas joyas marinas realmente excepcionales en nuestro litoral y que ahí están, ¿no?, paradas y sin el conocimiento de, digamos, del gran público subacuático en este caso.
Efectivamente, realmente, por ejemplo, la Federación Española de Actividades Subacuáticas, que tiene su sede allí en Barcelona, en Cataluña, pues el año pasado se organizó el Campeonato de España de Fotografía en Gerona. Una gran promoción para la zona de los fondos de Gerona, que son unos fondos fantásticos, y yo creo que el otro año ha sido en Murcia, otro año ha sido en Canarias, en fin, los campeonatos de España y en este caso los eventos internacionales como el Campeonato de Europa, pues son eventos que son muy difíciles de conseguir. Nosotros hemos tenido que luchar a brazo partido contra Mónaco, que es un sitio muy importante, y al final hemos conseguido que la Confederación Mundial y su Junta Directiva apostara porque el evento viniera para España y para la ciudad granadina de Almuñeca, en vez de irse a una ciudad como Mónaco, que también tenía mucho interés en poder celebrar este Campeonato de Europa, y el Campeonato de Europa de hace dos años, porque se realiza cada dos años, fue en la isla de Azores de Portugal. O sea que esperemos que salga mucho mejor que Azores, y sobre todo que sea más fácil que puedan venir equipos europeos, que venga el máximo de equipo europeo posible.
Bueno, Mónaco ya será cuando tenga que ser, ¿eh? De momento es Almuñécar, esa es la herradura. ¿Qué argumentos habéis utilizado para efectivamente que la balanza se decantara hacia vuestra candidatura? Lo digo para convencer a quien teníais que convencer.
Bueno, todo lo que es el comité de la Confederación Mundial, que tiene su sede en Roma y que junta pues los 180 países que forman parte de la Confederación Mundial de Actividad Subacuática, pues se presentó un dossier con el municipio turístico de Muñeca, las costas, el paraje natural de Maro Cerro Gordo, que es una zona protegida de los fondos españoles, en la zona de especial conservación de Marina del Este, de la Punta de la Mona, que es otra zona que también entra en el campeonato, y junto con eso, con una gran infraestructura turística, con que el Ayuntamiento de Almuñécar ha colaborado con esta federación en el Campeonato de España de Fotografía en el año 2012 y en el Campeonato de España de Caza Foto Apnea en el 2013, pues se consideraba que estaba ese municipio suficientemente rodado para poder recoger un evento de esta magnitud, que junto con la ayuda de los miembros del Comité de Imagen de la Federación Española y del Ayuntamiento de Almuñécar, la empresa pública de turismo de Andalucía, empresas de viajes de buceo como Blue Four o Beuchat de marca, pues están apoyando el evento y bueno, creo que va a salir bastante bien. Tenemos un montón de regalos, tenemos un montón de premios y ahora mismo pues ya hay casi 5 o 6 países inscritos, o sea que pensamos que podemos llegar perfectamente a los 10 países de inscripción, incluso alguno más.
Bueno, estamos hablando de ese campeonato de Europa de fotografía submarina, se presentó la semana pasada en Fitur. Almuñécar, la herradura, evidentemente aprovecharán para intensificar la promoción de sus fondos marinos. Lo estamos relatando con Manuel Crespos, el presidente de la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas. Y te quería preguntar, Manuel, también si ya tenéis, no sé si es un poco prematuro, ¿no?, pero hablar de nombres, ¿no?, de nombres propios, de fotógrafos de reconocido prestigio que hayan dicho, oye, pues yo voy a ir.
Hombre, la élite de la fotografía submarina europea, que es al fin y al cabo la fotografía mundial, porque prácticamente casi todos los campeones del mundo suelen de Europa, pues vienen todos. Va a venir el último campeón de Europa de Azores, ya confirma su presencia, que va a estar aquí. las dos medallas de bronce que se obtuvieron también en el campeonato de Europa, los miembros van a participar. En este caso, la Federación Española ha seleccionado a dos grandes fotógrafos para este campeonato. Uno va a ser un andaluz, que es Jesús Osorio, que quedó subcampeón de España y que, bueno, está demostrando una tendencia bastante buena en los últimos años, y además, pues al ser de la zona, pues entrena prácticamente casi todos los días por esa zona haciendo fotografía. Y el otro va a ser Rafael Caballero, que es el representante de Castilla León y que también es un fotógrafo que, aunque compite por Castilla León, pues tiene su familia aquí en Málaga y viaja mucho a Málaga y a la costa granadina, la conoce perfectamente, y yo creo que van a ser dos magníficos representantes, con lo cual podemos estar perfectamente entre los cinco primeros, incluso la posibilidad de obtener una de las tres medallas.
Bueno, veremos a ver qué pasa. A partir de ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Ya está hecha la presentación, falta, en fin, poco menos de un año para la celebración de este evento. A partir de ahora, ¿cuáles son los pasos más inmediatos que vais a dar?
Pues mira, ahora mismo los pasos, se ha presentado un Facebook que pone CEMAS con el nombre en inglés del campeonato, donde el Water Championship, European Championship, donde el Water Photography and Video. Se va a presentar también el Light Travel Show el 20 de febrero en Madrid. Está previsto, estamos haciendo un vídeo promocional, se va a abrir una página web bueno, pues ahí después también todo lo que es las páginas web de la Costa Tropical, del municipio de Almuñeca, y lo que estamos ahora es cerrando parte del evento. Ya tenemos cerrado el tema de los hoteles, de Cuatro Estrellas, el Hotel Besalcázar y el Hotel Almijara de la zona de la Herradura. Estamos también con los permisos de las autoridades de Marina para todo lo que es la zona de campeonato. Todos los clubs de la zona, que muchos son unos son de FEDAS, pero otros son también de otros sistemas, y que también han mostrado su colaboración, porque al fin y al cabo es una promoción para todo el deporte del buceo de la zona, que van a colaborar. Y se está con una empresa de Poniente, que organiza la Vuelta Ciclista Andalucía y también parte de la Vuelta Ciclista España y del País Vasco, pues realizar dos grandes acontecimientos en este campeonato. Uno es el Pasacalle, el desfile de las naciones por la Herradura, que queremos hacer un precioso pasacalle hasta el Castillo de la Herradura, donde el Ayuntamiento nos da el coste de bienvenida, y por otro lado, la clausura, en la cual pues se quiere hacer el salón de actos del Centro Cívico de la Herradura, pues un espectáculo con música, con entrega de premios, con la proyección de esto, y alguna sorpresa más de algún famoso cantante español que estamos viendo a ver si viene, porque queremos concederle un premio por su ayuda y promoción al deporte del buceo. En este caso, nosotros podemos decir es David Bisbal, que es almeriense y que, bueno, tiene muy buena relación, es buceador de la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas, sí. Y que queríamos premiarle, tener un detalle con él, porque tanto las costas de Almería como el buceo en general, pues está haciendo una gran promoción de nuestro deporte, y yo creo que todos los que amamos el buceo y queremos el deporte, pues que gente famosa, que tiene mucha influencia sobre el público, es importante pues reconocerle esa actividad que hace por la conservación del medio marino y por la promoción del turismo del buceo.
Desde luego está como loco por el buceo, David Bisbal, lo ha manifestado en diferentes entrevistas, tertulias, que realmente le apasiona, ¿eh?
Está apasionado, y siempre que viene a Granada, el otro día llamó a Juan Antonio Fernández, uno de los directivos del Club Crisé de Almería, que siempre que viene va a bucear con él. Dice, nada, está loco, encantado, cada vez que viene. El otro día estuvo buceando en Escullo, estuvo haciendo una inmersión fabulosa, está muy enganchado, y nosotros evidentemente encantados de que una figura como David Bisbal pues esté aquí presente. También se le ha ofrecido a su majestad el rey la presidencia, ¿no?, del Campeonato de Europa, que estamos esperando que el Consejo Superior de Deportes nos conteste a ver la que dice la Casa Real, y bueno, pues seguimos con todo el evento, como todos los eventos deportivos, con toda la parafernalia de funcionamiento para, bueno, que sea pues el mejor campeonato que se haya podido realizar en los últimos años a nivel de Campeonato de Europa.
Bueno, desde luego lo principal es esa presentación. A partir de esa presentación que se materializó la semana pasada en Fitur, bueno, pues se van llevando a cabo diferentes actos de promoción de, repito, ese Campeonato de Europa de Fotografía Submarina. Se va a celebrar en el mes de octubre en Almuñécar, en La Herradura, y evidentemente a medida que se vaya acercando esta importante cita de la imagen subacuática en Europa, pues iremos poniendo al corriente a nuestros oyentes. Nada más, Manuel, muchísimas gracias por atendernos. ¿Alguna cosa más a apuntar?
Pues nada más, solamente este tema, para el tema del Campeonato de Europa, y nada, a ver cómo cómo va yendo todo y cómo va funcionando todo este tema, ¿de acuerdo?
Un abrazo fuerte, gracias Manuel.
Un abrazo a todos, muchas gracias.
Hasta otra. El presidente de la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas. Bueno, seguimos, hacemos una pausa.
Tots els dissabtes, a partir de les 10 del matí, t'esperem sota l'aigua. A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 16è Saló de la Immersió, els dies 6, 7 i 8 de març, una edició que marcarà precedents. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i matejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 16è edició del Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Al sud de la punta del castell, als voltants de la foradada, es veu el Peci del Regio, sobre un fons de sorra situat entre 32 i 35 metres de profunditat. El Regio Messina era un transbordador d'uns 122 metres d'eslora i 17 metres de mànega i més de 6 de calçat. Inicialment, el Regio Messina estava dedicat al transport de trens i també hi duia passatgers. Una empresa catalana va comprar el Regio amb la intenció de convertir-lo en una luxosa sala de festes que s'inauguraria als Jocs Olímpics de 1992. Amb aquest propòsit es van iniciar els treballs de desballestament de la zona de la coberta on es transportaven els trens. Les múltiples obertures a l'exterior van deixar el vaixell indefens i les fortes pluges que van caure van provocar l'enfonsament del buc. Andreu Llamas, biòleg i autor de diverses guies subaquàtiques, ens aprofundeix en la història del Regio.
El vaixell es va inundar per dintre i va naufragar, podríem dir, dins mateix del port. Clar, evidentment, els desperfectes que va patir van fer que es descartés de mantenir la idea de ser una sala de festes i llavors l'altra opció que amb el temps va agafar forma va ser convertir-ho en un derelicte, en un pecio d'aquests per submarinistes. Llavors, doncs, és el que es va fer, es va agafar i se'n va remolcar fins a un punt davant del que seria el Montgrí, la costa del Montgrí.
La zona de l'enfonsament escollida va ser la costa del Montgrí i l'elecció no va ser casual. El que es pretenia era desviar una part de la pressió dels submarinistes de les Illes Medes, oferint així un altre punt d'interès.
La intenció era desviar part de la gent que fa immersió a les Medes, doncs, en un altre lloc d'interès, no? Crear un nou lloc d'interès. I aquesta és una mica la història. La conclusió final no va ser massa bona, perquè potser els estudis que s'havien fet del lloc per enfonsar-lo no eren massa bons, i també mentre es va enfonsar el vaixell tampoc no va caure massa bé, i el final va ser que el vaixell, mentre queia i quan va anar a parar al fons, i després d'uns temporals de llevant que van haver, es va trencar.
Les dimensions d'aquest peci no permeten explorar-lo en una única visita, a no ser que es compti amb una gran reserva d'aire i s'estigui disposat a realitzar una llarguíssima descompressió.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del Regio, que és gran, doncs fa si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
Encara que el Regio Messina és un pesci al que en un primer moment se li van llevar totes les estructures que podien representar algun perill per als submarinistes, el seu estat actual és molt diferent a l'inicial i deu visitar-se amb suma cura. És imprescindible una correcta planificació i ajustar-se a ella en tot moment.
En condicions normals, si és una persona cuidadosa, que saps fer la teva immersió i mirar doncs, el temps que portes, no és perillós. El que sí que pot ser perillós és si entrem dintre de les parts de les estructures internes, no? Que clar, no ha quedat, podríem dir, tan net i tan polit i tan ben acondicionat com el Boreas.
Tots aquests motius són més que suficients perquè aquí, des de tota costa, us recomanem explorar els voltants i també el seu interior. Però en aquest pesci en particular, amb molta prudència, sentit comú i respectant les mesures de seguretat.
Cousteau ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calypso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calypso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 16è Saló de la Immersió, els dies 6, 7 i 8 de març, una edició que marcarà precedents. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i matejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 16a edició del Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, us esperem en uns instants amb una nova entrega de Trotamundos. Fins ara mateix.
Són